dispareu sense por, eh? Davant, davant, noi.
Bé, bona tarda.
No tarda.
M'agradaria fer una pregunta sobre la figura de Bosco Suárez. Es diu a vegades que Suárez va ser un molt bon executor en la política i la transició, però que després va ser un mal gestor de la democràcia. Vam com dues etapes molt diferents de Suárez, una com a arquitecte o com a executor de la nova democràcia i l'altra, que vam dir el 79, que és comitè, com a gestor de la democràcia. M'agradaria preguntar-li com valora el Bosco Suárez i si creu exactament que es poden separar.
Sí, la resposta és que sí, que se separen. Ell va ser el gran arquitecte, bueno, el gran arquitecte, diguem-ne, com ho dèiem allò a Catalunya, com ho dèiem, el que feia el mestre de cases, l'arquitecte el que dissenya és el Torquato, amb el rei, però jo diria que és el Torquato més que el rei, no? I ell és el gran executor, és el gran mestre d'obres, fa la casa perfecta, perfecta. Feta la casa, no sap gestionar-la. És el que jo dic d'una altra manera, és a dir, que ho deia l'altre dia dinant amb una amiga meva, jo vaig entrar al Congrés dels Diputats l'any 80, per tant acabava de fer 29 anys, o sigui, com qui diu, 28 anys. Era el més jove. I bueno, en els primers anys, durant els primers anys, perquè això no te dones compte de cop i volta, tampoc, jo vaig arribar a considerar-me una anomalia. És a dir, la meva generació i forces de generacions som més afrancesats que no pas anglosaxons. És a dir, ens van ensenyar el francès, la literatura francesa, no parlar ni escriure en anglès, etc. Llavors, per nosaltres el model polític ideal, idealitzat és el francès. I el model polític francès, tot i que ara amb el José María i després el Claudi i Jordi comentaven, ha arribat, diguem-ne, president de la República, una persona que no gestiona res, que també és curiós, però el model polític francès, clàssic, diguem-ne, el patró és que la gent s'ha format, primer, en l'alta escola d'administració pública, que és una cosa que en aquest país hauríem d'anar aspirant a partir d'aquest grau, no?, que en dieu ara, de la llicenciatura. I l'altre és que tothom ha passat per l'administració local i després s'han anat fent. Jo era una anomalia, no és que no estigués a l'administració local perquè jo era regidor i havia estat diputat a la Diputació, però bueno, era una anomalia, és a dir, no és normal, no és normal. El que succeeix una mica és que quan tu esperes, I llavors durant molts anys vaig dir, això és una anomalia, no? I després, quan d'alguna manera vàrem acabar de desenvolupar, perquè esclar, jo he parlat d'una etapa fins a arribar aquí, i vos he fet quatre senyals, que si voleu un dia tingueu humor, torno a venir, perquè els anem mirant una per una, i veureu que la Constitució, el per què diu les coses, no el què diu, que ja vos ho han explicat, sinó el per què, no? Aquest és l'origen, no? En un moment determinat jo dic, ara entrarem en la avorrida normalitat democràtica, aquesta és la meva expressió, és a dir, hi hem construït tot, hem construït la Constitució, l'hem desenvolupat, hem fet les catedrals, hem fet les Torres Besones de Nova York, ho hem fet tot, ho hem fet tot, i a més ha sortit bé. Les coses han sortit bé, ara han sortit bé, va haver-hi morts, és veritat que va haver-hi morts, però és veritat que no tenia res a veure amb el que havia succeït abans, res, amb la història del Constitució Espanyol, res de res, res de res. I havia sortit bé, es havien fet eleccions, es havien fet canvis en els ajuntaments, en les diputacions, en els governs autonòmics, en els governs centrals, és a dir, l'alternança política, etc. i I ara es tracta, jo deia, fa una colla d'anys això, eh? Jo ja porto ara des del 2004, que jo no estic en actiu, diguem-ne, no? Ara entrem a l'etapa, jo deia abans, de l'avorrida normalitat democràtica, que és gestionar. Gestionar. I gestionar què vol dir? No vol dir el que s'està fent en aquests moments, que cada divendres tenim gairebé un infart un infart per a veure quin decret llei ens ha dictat el Consell de Ministres, perquè ara han suprimit el Parlament, no? I ja no existeix el Parlament, es fa per decret llei, la majoria diu allò, quan jo era petit hi havia un TVU que es deia donar fil, sí senyor, i per tant, doncs, s'ha acabat, allò es converteix en llei, no? I resulta que l'avorrida normalitat democràtica apareix com molt més difícil de gestionar que no pas tot això. Gestionar des del punt de vista de gestió eficaç i eficient, les dues coses, i de que la gent, tots nosaltres, diguem, home, doncs s'ha fet bé. No, no, som hiperactius, crítics, perdoneu, hipercrítics respecte de la gestió, i per altre costat, certament, home, això ha donat un tomb cap a la mediocritat, ho dic jo, cap a la mediocritat. Per tant, el cas del Adolfo Suárez és molt semblant. És el gran arquitecte que dius tu, l'home que desconstrueix, que es diu ara, enderroca. Enderroca un edifici i en construeix un de nou. Però després no sap moure's per l'edifici, no sap on està l'ascensor, no sap on està la cuina, no sap on està el saló per prendre el te, per atendre's o el cafè, era cafetero, no tetero, molt vols de cafès al dia, i per tant, bueno, doncs, ha arribat... allò del Murphy, no? Ja està, ja arribat a allò del Murphy, vostè havia nascut per fer això i ja no pot fer res més, i plega, bueno, intenta i punxa, després se desinfla i plega, no gestionar, que no era la gestionar l'avorrida normalitat democràtica, dic jo, sinó posar això en molts volums de lleis, doncs i gestionar, és a dir, governar, no va saber-ho fer. Per tant, jo estic amb tu, perdona que m'hagi allargat. Sí, perdona. S'ha publicat moltes coses sobre el 23F i no sé si es publicaran més. I sobre aquestes coses que s'han publicat, que són impressions, sensacions, barra percepcions de gent diversa, s'ha anat construint la història del 23F. Però, sencera, no crec que hi hagi algú que la sàpiga. Per tant, posa't una vacuna davant, que hi ha llibres interessants, sí, hi ha llibres menys interessants, també. Sensacions dels que hi érem. Home, a veure, primer jo acabava de votar, per tant, soc un dels que es nota el canvi de vot, perquè nosaltres vàrem votar en contra de la investidura, i un divendres, i el dilluns votàvem a favor de la investidura, no? Perquè creiem, perquè vàrem fer el canvi de vot? Perquè creiem que era necessari, en el cas del Cabo Sotelo, que era el president de govern de més qualitat intel·lectual que ha tingut Espanya, i menys reconegut, fins al punt de no conèixer-lo, ha sigut el Leopoldo Cabo Sotelo. És una mica el contrast amb l'Adolfo Suárez. L'Adolfo Suárez havia llegit un llibre de la seva vida. L'altre tocava piano. I amb una minoria fantàstica, però tampoc se'n va sortir. Amb la seva cara pagava, que diem aquí, no? Cara avorrida, hieràtica... Aleshores, records. Home, jo acabava de votar, jo amb aquests 24 anys i mig, gairebé 25, que he estat a Madrid, potser he anat al cine, no crec que arribés a 3 vegades al cinema, però aquell dia sí que pensava anar al cinema amb un company, que es deia Àngel, perquè dels 8 diputats a la minoria catalana, doncs, els 6 se'n tornaven a Barcelona i doncs ens quedaven perquè l'endemà teníem una comissió, una ponència, i havien dit que anàvem al cine, i per tant jo estava amb el diari de 16, desaparegut, cartelera d'espectàculos, mirant a veure quines pel·lícules echaven, que diuen, a Madrid, no? I vaig sentir soroll, però jo estava llegint, i tenia el Ramon Trias Fargas, al descansi, al meu costat, i vaig dir, Ramon, què passa? I diu, no sé, diuen soldats, i com aixeco la vista, estava ple de guàrdies civils, no? I van començar a disparar, i fins i tot, més, tothom, no? Menys tres, tots ajupits. Per tant, percepcions. Home, de que allò va en sèrio, perquè no és que surti un guàrdia civil i digui, escolti, vostès són una colla de llampats, bojos, no sé què, descreguts, antipatriotes, etcètera, i collons, dius, aquest com s'ha colat en aquest tio aquí dintre, no? Us explicaré, si és memòria, el tema del colar-se, us explicaré una anècdota personal que no se sap. Dius, no és això el tarannà, aquest és un altre, no? Llavors, vas pensar, bueno, això és un cop d'estat, on ens portarem, home, jo me'n recordo, en Miquel Roca, van començar a treure els portaveus, en Miquel Roca tenia la seva gabardina darrere meu, darrere nostre hi havia el partit andalusista, el grup andalusista, però hi havia uns escons separats, i tenia allà la gabardina, vaig donar la gabardina pensant que no veuria mai més en Miquel Roca, ara nosaltres som socis amb el despatx, en Miquel, i, per tant, no, pensava que no veuria mai més, tota sinceritat. Després va córrer la veu que ens portaven al Bernabéu, fins al punt que vaig ser tan imbècil, tan perfectament imbècil, que de matinada vaig aixecar-me al meu escó, vaig baixar les escales, vaig passar per l'hemicicle, per la part baixa allà on feien les linotipistes i les partígrafes, ningú em va dir res, i vaig sortir de l'hemicicle i vaig anar a un quart al costat, diguem, un espai on penjaven les gabardines o les maletes, perquè jo venia amb en Trias Fargas de Barcelona. Jo no havia tingut temps d'anar a l'hotel, vam anar directament allà i vaig penjar la meva gabardina, també una gabardina, i vaig deixar la meva maleta per després anar a l'hotel. I vaig entrar a la trobada a l'hemicicle amb la maleta i burro, l'hemicicle amb la maleta i la gabardina, i vaig veure de cop i volta envoltat de tres guàrdies civils amb la metralladora i hosti, a d'on va? Perquè, clar, no sabien si tornava o acabava d'arribar, per entendre's, no? I bueno, recordo l'Antonio Jiménez Blanco, Antonio Jiménez Blanco pel descansi, era el president del Consell d'Estat, havia estat diputat del PP, d'UCD, d'UCD, va sortir en la meva ajuda dient-li, dejen passar al diputado, esto es un lugar de la palabra y no de las armas que s'han creído ustedes, i va fotre un discurs i amb aquesta jo vaig aprofitar per anar al meu escó. Després van fer una vaga de fam, és a dir, ens van portar a esmorzar, van dir que no que se'l fotessin ell a esmorzar. El Fraga va tenir un atac d'aquells de Fraga, es va aixecar amb la seva maleta, tenia una maleta negra de fusta en Fraga, i va baixar cridant que s'han creït imbéciles, sinvergüenzas, i no sé què, que van tricaturar, perquè el Fraga anava baixant i se'n anava, jo estic cansat d'estar aquí dintre. En Fraga tenia un costum que era, a les 9 en punt del vespre, passés el que passés, aquell dia no, passés el que passés, sortir de l'hemicicle i se'n anava. Ell deia, molt britànic, que a aquestes hores no són hores de treballar en un parlament i se'n anava. A les 9 en punt sortia, passés el que passés. Si tenia de contestar, deia, el senyor Fraga té la paraula, el senyor Fraga no hi era, se'n anava de sopar. I ja està. Bueno, tens aquesta sensació de que s'ha acabat, no? L'Abril Martorell es va dir sempre que l'Abril Martorell havia plegat com a vicepresident de l'Adolfo Suárez, de l'home de confiança. Aquest no surt en els ponents de la Constitució, però en els ponents de la Constitució hauria de posar-hi un marc al costat, que és el Fernando Abril Martorell més l'Alfonso Guerra, que són els que van pactar molta cosa de la Constitució, que després es va portar a la ponència, perquè els dos van pactar molta cosa, no van sortir la pel·lícula. Les pel·lícules sempre surten uns quants, no surt tothom. No? La transició política, jo m'he oblidat d'una cosa, que els grans protagonistes és la gent. No ho som els que estàvem més allà més o menys fent alguna cosa, no? Allò que fos, eh? Allò que fos. Va ser la gent. Va ser la gent. Bueno, doncs, l'abril tenia un transistor, havia plegat del govern, vicepresident, havia plegat, i tenia un transistor, i era l'únic que tenia un transistor d'aquests portàtils petits, i que sabia alguna cosa, però clar, era com Ràdio Macuto, que diuen, no? Fins que no donava la volta i t'arribava a tu, t'arribava distorsionat. Això, no, no sé, jo quan era petit, no sé si hi ha el joc aquest de dir una paraula a la boca, a l'orella d'un, l'altre va transmetent, i si tu dius Lluís, l'altre acaba dient Pedra, no? Té una cosa que no sé com se diu aquest joc, Pedra, doncs, va, doncs Pedra, no? Per tant, sentíem avions, també sentíem avions, recordo, no? Fins l'endemà que, bueno, va acabar com el Rosari de l'Aurora, sortosament, i vam sortir i vam ser aplaudits, no sé per què, però bueno, no hi ha, diguem, els que vam estar allà dintre no els vam saber res, la veritat és que no vam saber res. No, no, ningú pot dir els que estaven allà dins, que a més hi havia senadors, perquè clar, era l'elecció d'un nou president del govern i normalment en aquests actes venen com a mínim senadors de l'equip que surt el govern, del president, per exemple, en aquest cas de l'UCD, no de l'oposició, perquè com no, bueno, pot haver-hi algú, però vull dir, fer el trapasser, els altres no venen de Hollywood, per exemple, animar, per exemple, no? Per tant, no puc dir res. I del 23F s'ha publicat moltes coses, però la veritat, veritat, clar que no la sapiguem mai. Sobretot la veritat de la Ferrer. Una cosa més?
Quan va sortir el coordinador, no van dir
dos? No. No. Jo vaig tenir una sensació, que li vaig dir a en Miquel Roca, perquè ja vaig ser portaveu adjunt amb ell, i Miquel, això, tantes vegades que guanyava el PSOE, no? Això és un desastre, la meva vida havia conegut en Franco un trosset de l'Adolfo Suárez i l'altre Felipe González, que moriré, ben no conegut aquests tres, no? Bueno, i el pobre d'allò pel mig, no? Però, és una cosa que jo ho deia molt sovint, aquests tios, guanyaran sempre. No perquè ho fessin bé, que com tota obra de govern hi ha coses molt bones, i coses bones, i coses no tan bones, i coses dolentes, no? Sinó perquè l'oposició era un desastre, l'oposició del Partit Popular era un desastre. I evidentment a Espanya, i a Catalunya més, si posem l'agulla del rellotge, diguem-ne l'agulla és de cap al centre-esquerra, cap al centre-esquerra, per tant, diguem-ne, el centre-dreta, per dir-ho d'una manera, de fer un gran sobreesforç per fer-se amb el seu poder. Sobreesforç que en el cas del PP sempre li ha vingut, aleshores i ara, per fallida del PSOE, no per encert del PP. Llavors, la pregunta concreta, no. Mai hi ha hagut, excepte en un moment que us diré, recent, mai hi ha hagut cap iniciativa sèria, suposo que aquests últims anys, doncs, Esquerra Republicana i algú altre ha fet alguna intent d'allò que diuen proposicions no de llei, és a dir, totes les proposicions no de llei o mocions són vist que Sant Andreu, és a dir, per dir-ho suau, per dir-ho així, no? És a dir, es fot el discurs, queda bé per la tele, TV3, sobretot, i se'n va a la paperera. Si no hi ha cap govern que foti cas a el que són proposicions no de llei o mocions, conseqüències d'interpel·lacions o de discursos. És una carta al rei. Una carta al rei. És la paperera, que és el que ha de fer un govern. Governar i deixar-se de punyetes d'uns i dels altres. No? I per tant, no. L'única reforma que hi ha hagut de la Constitució, bueno, n'hi ha hagut dues. Una perquè amb la democratització, diguem-ne, del Parlament Europeu, doncs els europeus poden votar aquí i poden presentar-se i participar a les eleccions europees, i aquesta última de l'estiu passat, sí, l'última de l'estiu passat, sobre, jo el tenia aquí apuntat, a veure si me'l sé, lo del dèficit, efectivament, l'estabilitat econòmica, l'article 40, en el que bueno, va ser la Merkel que va dir vostès han de passar per aquest tubo, que no el té, no el té ni la Constitució alemana, o sigui, man de huevos, que deia el Trillo, no? Doncs, a l'article 40, jo vaig fer un article per la revista de Foment del Treball, el que deia que era absolutament, primer, innecessari. O sigui, a part de que les formes no són aquestes. Les formes no és que els dos grans partits facin una reforma, sinó que, home, amb la mesura que puguem, jo diria que amb la mesura que puguem, ja ho sé que amb els anys això s'emportarà el vent, no? I que també sé que en el segle vinents, per no dir en aquest mateix segle, jo ja no el veuré, la transició aquesta que avui de la qual parlem tindrà una línia en un llibre, en una enciclopèdia, en una enciclopèdia general, universal, que ja ara ja existeixen més per internet que no pas a les llibreries, la transició política tindrà dues línies. I Adolfo Suárez serà citat, això, els humans hem de baixar una mica dels temples, no, per entendre'ns, serà així. Una altra cosa és que hi hagi tota una biblioteca molt fondosa de llibres sobre la transició política, per aquells estudiosos que vulguin fer, no? Però si vostès es fixen i agafen l'article 40 de la Constitució vigent, l'article 40, número 1, 40, perdó, apartat 1, diu: els poders públics promouran les condicions favorables pel progrés social i econòmic i per una distribució de la renta regional i personal més equitativa en el marc d'una política d'estabilitat econòmica. És que ja ho deia. És que ja ho deia. El que passa és que la Merkel va dir tant sí com no, amb el Sarkozy al costat, vostès han d'introduir això a la Constitució, i ens ho va donar en alemany, i va trigar el que jo, que això implica una mica de cunyeta, no?, que va trigar a posar-ho aquí, el que es triga de traduir de l'alemany al castellà. Però és que ja hi és l'article 41. Apartat 1, ja hi és. Sí, jo una de les coses que no he pogut dir perquè bueno, el temps ens tira a sobre, que jo tenia apuntat aquí, és com ha anat evolucionant tot això, no? I jo tinc apuntat aquí, perquè bueno, no sé que no, en una hora és molt difícil explicar-ho, i bé si poses quatre anècdotes més i si no ho llegeixes, llavors t'expandeixes, almenys jo m'expandeixo. És com ha evolucionat tot això. I per tant jo estic d'acord amb vostè. Tant d'acord que tinc drets fonamentals, igual. I trobo una involució a la baixa. En drets fonamentals i trobo una involució a la baixa. Si nosaltres agafem els drets fonamentals, que és el títol primer de la Constitució, y dic, article 14, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón tal, 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 tal. I penso en Bankia i altres caixes i bancs, jo m'he de posar vermell. Perquè es fa veritat una cunyeta que, si no t'ho dic, que a mi em van explicar fa molts anys. Era, si tu deus en el banc, ara m'ho invento, perquè llavors explicaven pessetes, 12.000 euros, 2 milions de pessetes, tu tens un problema. Si li deus 100 milions, el banc té un problema. Doncs és això. Si diem que es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, i mirem el que passa a les xarxes socials, aquest dret està violat o no està violat? Absolutament violat. Sense protecció. Si agafem un altre altre, que és el dret. Tots tenen dret a l'educació. En les mesures que s'estan prenent no ens queda escapçat. Escapçat, dic escapçat.
No,
aquí està. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència. Bueno, l'herència sembla que tornen a voler posar l'impost. No? És a dir, dic algunes coses, però si vostès agafen el que els constitucionalistes diem la part doctrinal de la Constitució, primer, sent cert que el Tribunal Constitucional ha dit que no eren drets absoluts, això ho té dit el Tribunal Constitucional des de fa molts anys i panys, i sent cert que també el Tribunal Constitucional, i ho comparteixo, i sent cert que també el Tribunal Constitucional té dit que aquests drets no es poden veure un per un, sinó en el conjunt, perquè es toquen, i per tant, diguem-ne, i l'espai no és tan gros, per tant, en d'aquest dir, que també estic d'acord, estic d'acord amb el que t'hi he apuntat aquí, com van evolucionant drets fonamentals, i trobo una involució, i el dret a l'habitatge, i el dret a la feina, estan aquí? Sí. I el dret a la sanitat. Quan acabes de llegir el diari, em sembla que era el vespre que llegia, que els que no cotitzen no tindran, però si diu que és universal i tothom, i els aturats més, diu aquí, eh? No estem en una involució dels drets inherents a la dignitat humana, que jo dic? Sí. Jo dic que sí. Però, clar, el que comentava a baix amb un company és Esquerra Republicana, però no passa res. És un excel·lent mano i que està fent el doctorat aquí i ha fet un cafè. Jo no ho havia vist, que s'ha vingut a saludar, no? Clar, a través dels decrets lleis dels divendres a la tarda, decrets lleis, en els que els decrets lleis s'han de fer per urgència i per necessitat, i diu l'article 9.3 de la Constitució que està prohibida, que està interdicta, diguem-ne, l'interdicció de l'arbitrarietat, és a dir, està prohibida l'arbitrarietat, per tant vol dir que ha d'estar motivat, i és que només per les formes pot ser inconstitucionals. Ho foto perquè passa per allò. M'estan gravant, recordant. Però, esclar, llavors, esclar, aquests d'aquells lleis se'n van al Congrés per ser convalidats, necessiten un mes, però ho convalida la majoria absoluta que té. I a vegades, no sé per què, amb l'ajuda de Ciu, no l'entenc. No l'entenc. Clar, el legislatiu ha entès, els haurien de donar vacances, quan hi tornin quan no hagin eleccions. Sí, clar, tanquem. Estalviarem en llums. Continuem pagant el sol, estalviarem en llums, en calefacció i en refrigeració. És que hem arribat a una situació molt extrema, molt extrema, molt... estem destrossant la paraula democràcia. Estic molt preocupat. Molt preocupat perquè, home, en tota acció pública, com en tota acció professional vostra, etcètera, ja diuen dues coses, són la forma i el fons. Això vam fer en filosofia, doncs el meu amic, el doctor Jordi Ferrer, ho explicaria millor, que és, ara que sigui de filosofia del dret, eh? De filosofia del dret. Doncs, collons, els que hem estudiat alguna cosa de filosofia sabem el fons i la forma, com a mi, algunes coses, fons i forma. És que no es respecten ni les formes, i evidentment els fons tampoc, perquè, compte, hi ha d'aquests lleis que estan laminant els drets fonamentals, eh? I està absolutament prohibit per Constitució fer per decret llei, per decret llei, ja no dic laminar, escatimar, fins i tot anul·lar, no dic això. Està prohibit per decret llei desenvolupar un dret fonamental. Està prohibit. De la mateixa manera que està prohibit que per decret llei facis els pressupostos. No passa res. No passa res. Té més de 50 i podia presentar recursos de constitucionalitat i no ho fa. El Partit Socialista té... Jo no m'agrada mai parlar dels altres, jo tampoc milito ara aquest partit, que consti. Però vull dir-te que el Partit Socialista està en una fase de regrupament de tropes, per d'alguna manera, en termes militars, no? Però també està en una situació d'indefensió, perquè, clar, tenim un Tribunal Constitucional que el que haurien de fer, si fossin seriosos els dos grans, és posar que quan un acaba el seu mandat, l'endemà agafa un taxi i se'n torna a casa, en un cotxe oficial, en taxi i cap a casa. No, aquests estan en una pròrroga que pot durar més temps, la pròrroga que el mandat, el pas que anem. I la majoria dels magistrats del Tribunal Constitucional estan en pròrroga. I per lo que farca, sembla que durarà més la pròrroga que els 5 anys que són el que és de mandat. O sigui, anem fatal. Però a més, com que agafen i el posen a la cua, i com hi ha majories i minories, i el conegui, està mentint descaradament, doncs clar, quan es veurà un recurs inconstitucional que presenti el Partit Socialista o el Parlament de Catalunya, que també el pot presentar, o el Govern de Catalunya, que també el pot presentar, i així oberts i parlaments de totes les comunitats autònomes. Així tots, no només nosaltres, això tots. Ja hi haurà un altre govern, o com a mínim una altra llei, diran que era inconstitucional aquesta, i a mi què, però si ja n'he fet una altra. O sigui, estem en un estat d'indefensió, és a dir, estem en la negació d'un estat de dret, químicament pur, la negació d'un estat de dret. Per tant, com ha anat evolucionant, que t'havia apuntat? Doncs, hi ha hagut una evolució en drets fonamentals. El model d'estat, diguem-ne, ad extra. Home, l'estat, quan es va fer aquesta Constitució, era l'estat-nació clàssica del segle XIX, veritat? El segle XIX va evolucionar cap al segle XX. Per tant, els estats serien una de les seves propietats, que era propietats característiques o naturalesa, era moneda. Que tenim moneda? No. Fronteres? Que tenim fronteres? No. Tenim fronteres. Què teníem més? Moneda? Exèrcit. Si el tenim de fent de guàrdia urbana al Afganistan, què hi havia més? Jo tenia memòria, ara me'n recordo més. La llengua, ja en parlem, la llengua és el tampoc, per això, però era el territori, la moneda, la política exterior. La política exterior. Jo és una cosa que jo, quan era diputat, ja preguntava jo, escolti'm, no podíem tancar totes les ambaixades espanyoles dins la Unió Europea? A què es dediquen? Perquè tinguem una ambaixada espanyola a Rabat, a mi em sembla molt bé, i és a Nova Delhi, si toca, doncs si toca, anem allà. Però tenir una ambaixada a França, el que jo explicava, li deia en Piqué quan era ministre d'Exteriors. Escolta, Josep, a veure, com pot ser? És a dir, tu sopes al Palau de Santa Creu, al seu del ministeri. L'endemà esmorzes amb el teu col·lega francès a París. Agafes l'avió, dines amb el britànic. Sopes a Berlín amb el teu col·lega i dorms a casa. Sí o no? Sí. Doncs per què necessites tants ambaixadors? I així és de ministre per abajo, que es deia, en temes militars, no? És a dir, no sé, estem preservant coses petrificades. Les relacions exteriors en una altra. Espanya té relacions exteriors amb tercers països, que diem, però dins la Unió Europea, però si el que haurien de fer la Unió Europea, que no hem fet, com que no hem fet els deures, així ens anem econòmicament, no? Era tenir el míster Pesc, famós, que ja no se'n parla, que era el Javier Solana, és a dir, un ministre d'Exteriors comú, però esclar, com que aquí tants caps amb barrets, mai més ben dit, si aquesta expressió tan catalana s'ha europeïtzat del tot, ja fa una part del vocabulari. No sé si el trobaríem en el en el Tractat de la Unió Europea o el Tractat de Funcionament de la Unió Europea. I si no, ho hauríem d'incorporar, estimat professor, hauríem de fer una esmena i tant caps, tant barrets perquè ho entenguessin. No? És a dir, esclar, és a dir, el país ha funcionat, ha tintre, diguem-ne. Home, si agafem les sentències del Tribunal Constitucional dels anys posteriors, inclús els de majoria absoluta del PSOE, és a dir, recordem la famosa LOAPA, va caure en govern absolut del PSOE. Veurem unes lectures del Tribunal Constitucional sobre la Constitució pel que fa, diguem-ne, a les autonomies en general, no parlo només de les catalanes i les basques, sempre han sigut les més belicoses en això, però és igual, jo parlo d'això, no? Home, d'una lectura oberta, ampla. Llavors, hem anat a la frenada. I darrerament ha sortit el discurs madrileny de que la culpa de la situació econòmica la tenen les autonomies. Això va durar fins divendres passat, quan varen descobrir que els dos que han fotut trampes ha sigut València i Madrid, que són dels seus. I el banc que ha fallit era el seu. Entre cometes. No podem viure en aquest estadi, és a dir, els que som juristes, i si no ho sou, poc us falta, sabem, i el José María ho explicaria millor, molt millor que jo, evidentment, no? I segurament, Claudi, també tu, no? És a dir, el dret serveix fonamentalment per ordenar una societat. Complir. El dret serveix per això. És a dir, quan les tribus, que si bé ells parlaven, diguem, parlaven, no estic parlant de molts milers de segles anteriors, i varen descobrir l'altre, els altres, varen crear usos, costums, que diem, i durant milers d'anys els humans varen viure dels usos i costums no escrits. Encara hi ha un imperi, que és Gran Bretanya, que viu d'usos i costums sense constitució. És a dir, de les convencions, que diem. Ara es diu convencions, en diem convencions. Doncs, el dret per què serveix? El dret fonamental serveix per ordenar una societat. Quan, en la mesura que aquesta societat ha anat madurant, que nosaltres de manera incivilitzada diem s'ha civilitzat, perquè la gent d'incivils el tenim a dins, perquè dic incivilitzadament diem civilitzat, aquest dret s'ha anat perfeccionant. Però és igualment cert que el dret, per definició, no és pètric. És a dir, no es crea per permanèixer en el temps. Hi ha voluntat de permanència. Si alguna cosa ens queixem els que estem abocats en exercici és que tenim masses lleis i els divendres ens foten també un cop de puny en el cor. No? Què cony ha passat en el meu departament? Jo m'ho he encatirat tota la inseguretat jurídica que això genera de cara als clients, als advocats, a tothom, als professors. Els professors, jo he donat aquest any aquí administratiu urbanisme i els vaig dir, escolta, comencem amb una llei, però em diuen que en un meset tindrem una nova llei i efectivament vam haver de canviar de llei. És que el mateix curs, una nova llei. La sisena en 4 anys. Doncs, és veritat que les lleis tenen vocació de permanència, excepte una, ho estudiem, que és el pressupost, que té data de caducitat. Si no, diguem-ne, se li dona prova. El 31 de desembre acaba. Excepte aquesta, els altres dos. Però és igualment cert que les lleis van amollant a les noves circumstàncies. Faltaria més. Aleshores, què està passant? Jo crec que d'aquest pacte en el que tots afluixant ens hi vam sentir còmodes, això ha anat mica pel cap enrere. I el que va succeir aquest estiu, que els dos modifiquen un article perquè els imposa la Merkel i que no ha solventat res, perquè si haguessin posat l'article i hagués arreglat, escolta, jo m'ho empasso i fora. No arreglar res, tot el pitjor, estem intervinguts, doncs, escolta, Per tant, clar, ja està qüestionat tot. Una qüestió més. No t'he entès, que volies fer un descans? Això no t'he entès,
sí,
perdona.
No,
ah, vosaltres?
Sí.
Ah. És que jo pensava que feia un descans per després continuar,
no,
dir no.
No. Et
toca a tu ara, això. No, no, sí, teniu feina, perdona. A veure, home, no passa, no, sí, aquí seu, faig una llampadura, però no surti. A veure, jo racionalment he de ser republicà. Em sembla que allò que posant ús i raó, que deien quan feien la primera comunió, aquells temps, un ha de ser republicà. Per què? Perquè, com dic jo, la genètica no ens dona, com a, no ens assegura la qualitat del producte. Permetem-me que parli ben clar. Dit això, en un país com és el nostre, en el que els vostres professors d'aquest any, i jo he fet allò que es diu una pinzellada simplement recordatòria, els últims, els dos segles constitucionalistes, per dir-ho d'una manera, que han estat a Europa, 20 i 19, part del 19 i 20, això ha sigut un desastre, a excepció feta d'aquest últim tram. Jo preciso com a ciutadà una foto fixa. Una foto fixa. I crec que això, fins ara, tornant al que deia en Felipe, ha estat acceptablement, ha anat acceptablement bé. Després el tema de l'elefanta aquesta, l'elefant aquest, això ha sigut un desastre. Surar coses de la vida privada que alguns sabíem i altres més saben, etcètera, etcètera, això ja ha sigut el cop. No anar al 50 aniversari de la reina de Gran Bretanya per un penyasco, que és com jo llegia en geografia espanyola quan estudiava, que es diu Gibraltar, em sembla allò que en pla una culinada. I la no celebració dels 50 anys de les bodes d'or d'aquí, bueno, ha estat examinat l'estat d'atenció en què es troba i al costat posant-li l'austeritat que presideix del país, té un pas, no? Té un pas. Per tant, no sé, no ho sé. Jo crec que l'aposta que farà el PP i el PSOE, i de moment l'ha feta repetidament, però l'ha feta en el cas dels elefants i tot el lío, és l'aposta, diguem-ne, de la monarquia. Però com el rei Joan Carles I li ha dit mil vegades mil en el Felipe, no tant ara, perquè ja està desautoritzat, sinó anys enrere, Felipe, esto de la monarquía se hereda, pero se debe ganar cada día. I deien, cada dia, o sigui, perquè ho he explicat. És cert. I cada vegada serà més cert, cada vegada serà més cert. Per tant, més cert des de la vessant que ara, diguem-ne, s'ha afegit a la vida pública, que és la comunicació ràpida, en temps actual, que diem ara, no? En el que les maneres poden més que el fons. Jo ahir veia una pel·lícula d'Àfrica i sortien elefants i em feia recordar aquell tio matant un elefant. Dic, jo, per què no ha de matar l'elefant, aquest tio? Per què nada más lo fan, no? Per tant, aquí s'obre un gran interrogant. I s'obre un gran interrogant. Quan l'Eva Sanum, famosa, va ser l'última vegada que jo vaig poder parlar amb l'Adolf Suárez, perquè després va caure, ja va entrar, diguem-ne, en la situació, entrava en la situació en què desgraciadament estava per l'home, es van veure al Palau i va dir, i era Miquel Roca, no sé si Miquel se'n recordarà o no, i el tema de Comidillas, d'aquest, no? I es veu que el rei havia cridat, entre d'altres, en els expresidents del govern i el president del govern, que era l'Adolf Suárez, sobre l'opinió. I aleshores encara vivia en això, en el que va succeir l'Adolfo. L'Adolfo, en Leopoldo i l'Aznar eren no. No, a l'Eva aquesta. Li quedé per. I el que li va dir-li que passés el que passés, ell estaria a favor i diria que està a favor, era el que li. Rodolfo es va dir, jo ja l'he dit, mire senyor, si vostè quiere mantener el garito, no puede ser que la reina d'Espanya no salga un dia en pelotas. Perquè aquesta senyora, doncs, va, no? Digava el desfilada i tot això, no? El garito i en pelotas. La Dolce Suárez. I per això sé l'actitud dels altres, a més d'altres coses, no? És a dir, esclar, la monarquia, aquí, la veritat, és que el país ha estat, jo diria que globalment, Joan Carlista. És a dir, se li ha reconegut que aquest home és l'artífex, amb altra gent, naturalment amb altra gent, d'un canvi, diguem-ne, avui es diu molt del canvi històric, no, un canvi històric en el sentit que ha trencat el tarannà de la història i l'ha col·locat bé, l'història, estic parlant d'això, perquè ara constantment llegeix el diari i diu, hem fet una cosa històrica, hem fet una cosa històrica, què vol dir? Hem deixat anar un ocell, home, no foti, això no és històric, per entendre'ns, no? Això, el que es va fer, la transició que es va fer, jo crec que el resultat ha sigut bo, home, portem molts anys sense baralles, de moment ja és prou suficient, no? Estem en una crisi econòmica molt forta, però és igualment cert que hem passat en unes èpoques econòmicament molt bones. Hem d'esperar i hem de posar uns quants ciris, no sé quins sants, perquè això s'acaba i arreglar, no? Però la gent ha sigut Juan Carlista. Jo crec que el Felipe, qual va ser l'honor, per dir-ho d'una manera, de donar-li una classe una vegada, l'honor, d'un tema de diplomàcia parlamentària, jo crec que, primer, és el primer rei universitari que tindria Espanya. El primer rei que ha passat per la universitat, seria. De moment és el primer príncep que ha passat per la universitat. Però està molt preparat. És molt sòlid. I és molt professional. Però clar, no es diu Juan Carlos. I no sé per què li van fotre Felipe, més a més. No sé per què li va ser l'idea de fotre Felipe, perquè clar, aquí a Catalunya això no està prohibit. Va tenir l'Ireia, no? Per tant, això es qüestiona. Això es qüestiona. Home, una de les causes, si llegim la Constitució pel que fa referència a la monarquia i, per tant, que a partir del rei Joan Carles que encarna la dinastia espanyola, etcètera, amb els seus successors, pum, 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 i encara aquí hi ha la primacia de l'home respecte de la dona, això sol, acompanyat d'algunes altres coses, que francament són millorables a la Constitució perquè tot s'envelleix, tots en Vallès, era el moment de fer un referèndum i col·locar, abandonar diguem-ne el que això de que les dones no poden regnar, que és aquí no entenc, me'n roba pel nom, no? La llei sàlica. Gràcies. La llei sàlica. No hi és que hi hagi la llei sàlica. No hi és. Succeeix, però, que aquesta parella, els prínceps d'Astúries i de Girona, no poden tenir criatures. Perquè, i si se surt mai? Aquest és el rei. En cas de dona, sense modificar, vol dir, escolti, perdona, perdeu les dones, és sotirrana, és a dir, entre una noia i una altra, doncs toca la primera, ja ho diu aquí, eh? És sotirrana. No? Ja m'enteneu el que vull dir, no vull ser despectiu, molt menys, no? Llavors, per què no s'ha fet això? Perquè, clar, és que el muntatge de que ràpidament a través de les xarxes socials es comença a dir que s'ha de votar en contra d'aquest referèndum, perquè jo no faria mai un referèndum sobre la igualtat de l'home i la dona en temes de monarquia, no per l'elefant, sinó abans de l'elefant, eh? Mai, perquè dir, ai, això és com el referèndum de l'OTAN, perquè va sortir perquè el Felipe González llavors l'acompanya, totes les estrelles de l'univers l'acompanyaven, i de passar a dir no, a convèncer dir sí, només ho podia fer un rei de la màgia com és el Felipe, per entendre'ns, no? Això no sortia. Per més, acompanyat d'altres coses, diguem-ne, molt més importants des del punt de vista pràctic que aquest. Per tant, l'interrogant que tu creus, que tu poses, jo també el tinc, jo tinc, malgrat tot, la meva racionalitat de que, diguem-ne, home, doncs no és veritat, és dir, que això surti bé, pot sortir malament, és dir, el futur monarca pot sortir feble, per alguna manera, no? També és veritat que en un país com el que hem tingut, jo prefereixo més tenir algú que compleixi en la funció, que és una funció moderadora, i de representació, que és l'habitual, en totes les repúbliques, i ara ho estem veient aquests dies en Grècia, excepció feta de França. És que a França el president de la república té poders executius, sobretot en matèria exterior. Els té ell, no els té el govern. És diferent. França és una república coronada, perquè van encarregar-se el rei, coronada, amb funcions executives al president. És a dir, és una república que està, diguem-ne, com si fos una monarquia parlamentària, que tampoc arriba a ser el que és, doncs, Estats Units, en què el president és el poder executiu i el legislatiu és separat, o els Estats Units mexicans, que és igual, o totes les repúbliques de Carvalho, per entendre, no? És un mixt, el França és un mixt, per entendre, no? Ara, que aquesta qüestió que tu planteges s'estarà qüestionant, sí, és més, jo tinc fet una profecia. Qui es carregarà la monarquia espanyola serà la dreta. Compteu. La dreta mai ha sigut monarquia. L'esquerra, des de el seu republicanisme, en el cas del Felipe, i suposo que d'això també l'Alfredo, no? Per entendre'ns, que conec a tots ells, i som republicans. Però som uns republicans, diguem-ne, no, ara permetem l'expressió, educats en el juancarlisme, per entendre'ns, educats en el juancarlisme. El Santiago Carrillo és monarca, perdona, és republicà, perquè, escolta, si ell ja quasi bé no és comunista, doncs ha de ser republicà com a mínim, perquè li quedi alguna cosa, una senya d'identitat, no? És comunista, el Santiago, no? Però, bueno, el Santiago, el pobre, està molt curt. Els comunistes són republicans, no? Són, no? Però tampoc, diguem-ne, empipen, per dir-ho d'una manera, eh? No són uns agitadors en contra de la monarquia i a favor del d'allò. Els que ho són el Pedro Jota i companyia, parlant clar, posant noms i cognoms. Sí. És que el país està al revés, eh? És una cosa, és que hi ha moments que t'atures i dius, bueno, aquest país està ben boig, eh? Vull dir que és diferent perquè jo una de les causes, mira, permeten, professor, una de les coses que no dic quan la transició política és el per què va ser possible. He dit alguns perquès, eh? He parlat de la por pròpia. En dic una altra. No li posaré la medalla al general, perquè se'n van anar moltes medalles posades, no? Per tant, no li poso la medalla amb ella, sinó perquè bueno, els temps van ser uns altres, etc. No? Però per primera vegada, durant els no sé, quasi 40 anys d'en Franco, Espanya va tenir una classe mitjana. La classe mitjana que va arribar a la propietat dels 600. Potser que alguns joves aquí no ho sabeu. Que no ho sabeu, ho he dit com una historieta de la vida. Les meves quasi són historietes de la vida. Això va ser el gran coixí, això va ser el gran coixí per fer la transició. Perquè hi havia molta gent, que s'havia esforçat molt, molt per poder disposar d'uns 600 i d'una televisió en blanc i negre i abans un transistor. I volia conservar això. I per tant no estava per conyes marineres enfrontar-se. Estava per enterrar els morts, els d'un costat i dels altres. I sobretot perquè no fos l'enterrat ell. Però aquesta classe mitjana, que en la resposta a una pregunta que jo he dit aquí, que sí, que anem, que hi trobo una involució en els drets fonamentals, afegeixo una cosa que he tingut publicada moltes vegades, que aquesta crisi econòmica està afectant molt, molt, molt a la classe mitjana, que me l'està baixant, esglons, mentre no hi ha ni un que pugi un esgló cap a la classe elitista. És a dir, l'ascensor social que diem ara, és a dir, l'arribada a una classe mitjana que dius, home, mira, em puc permetre el luxe d'anar-me'n una setmana de vacances, i que es va començar, jo que soc de Marina, es va començar amb els 600 gent de Barcelona o de Girona, que venia a les plages de Sant Pol, conegudes més per Sagró, amb el que avui en diem Carmanyola, i abans en dèiem la no sé què punyetes, i prenien les seves Coca-Coles i anaven sabates negres o marrons de la setmana i mitjons negres, doncs aquella classe social mitjana de molt d'esforç en el que va gastar molt diners en invertint-ho en educació i en formació dels seus fills perquè poguessin ser més que ells, alguns d'ells analfabets, el meu avi ho era, analfabet, matern, no el patern, el matern, aquesta classe mitjana va ajudar molt a la transició. Va ser decisiva, per mi va ser decisiva. I no apareix a la història, ni apareixerà a la història, ni en aquesta línia que jo he dit de la Golfo Suárez. I en canvi ara, amb tota la crisi social, se'ns està anant, aquesta classe mitjana se'ns està anant cap a la classe de pobresa, i no hi ha ascensor social que pugi a dalt, no? És que veus quatre cimbergüets que són els mateixos, parlant clar. Que dius, escolta, surten del banc, l'han enfonsat i surten indemnitzats, però escolti, perdoni, primer vostè se'n va als tribunals. Primer vostè no cobre, sempre segons vol se'n va als tribunals, i com hagin depurat, se n'anirà a casa tranquil·lament, sense cobrar un euro, no fotem. Això no pot ser. És a dir, ens hem relaxat des del punt de vista no legal, que també, o sigui, diumenge o dissabte, no? El fiscal general del Regne diu, he donat ordres als fiscals perquè obrin diligències, obrin investigació a totes les caixes dels bancs, excepte Bankia. Escolti, perdoni, que vostè es pensa que és el que diu? Primer punt. I segona, vol dir que no ha agafat el tren amb molt de retard, vostè? Clar, és que el que et demana el cos és demanar això, no? Perquè la gent té quatre estalvis posats, bueno, estalvis o deutes, si són deutes, que és el meu cas, però vull dir-te que que tu, és que és indignant. Per tant, el tema de la monarquia i el tema de la república, sí, serà un tema que el trobarem, el trobarem. El trobarem. I que molt en compte perquè l'elefant, els diaris diran el que voldran, més ben dit. Els diaris publiquen els que els hi diu Sarsuena. Comencem per aquí. Uns més i d'altres més. El que més l'avantguarda i el que menys el mundo. Parlo clar, eh? Parlo clar. Però la foto de l'elefant s'ha carregat el rei. Si a més expliquen el de la princesa aquesta, bueno, quan s'obri la veda de la princesa i m'ha sortit 14 o 20 i el donem per Roma, sí, però fixa't bé... Sí. No, jo crec que no hi ha mala llet, és que els temps han canviat. I això, doncs, en uns altres temps, passava res. No passava res, mala sort, per entendre'ns, no? Però aquests temps no toquen.
M'han explicat que les fetes que feien allà a Sant Salvador, la princesa i el príncep, i deixen a cap d'entrar i estudiar aquestes coses, ara ja no és el temps, és que deixen fer tot el país.
Clar, sí. Hi ha algun article de Mònica López Gordiol, i d'algun altre d'aquests que no són bel·licosos, tot i jo que diria que el Juanjo, diguem-ne, deu estar en allà on estic jo, suposo, no és que jo vulgui que estigui amb mi, ni jo amb ell, és a dir, racionalment republicà, per alguna manera, però, escolta, si això ha funcionat bé, deixem-ho estar, etcètera, en el que és clar, el Juanjo, hi ha un article fantàstic de La Vanguardia fa unes setmanes en el que li parla de l'estètica. El problema és que un dels problemes que tenim a la nostra societat, però ens hem d'acostumar a aquest problema, és de que el que els polítics de la república feien d'anar, vaja, jo mateix, jo li deia a un actual diputat a Corts, no? Les últimes eleccions, que em va venir a demanar, bueno, d'un punt de vista, algunes coses, etcètera, per amistat, etcètera. Jo vaig ser molt sincer, dic, jo no sabia fer una campanya electoral. I jo no pertanyo, diguem-ne, a la república, per dir-ho d'una manera. És a dir, jo he parlat en l'estadi del Barça, el petit, davant de 25.000 persones. Avui ja no es pot, ja ningú pensa en reunir 25.000 persones. I aquí jo n'he parlat, he dit, vull convocar 1.000 persones i les he convocades. Llavors, què succeeix? La gent està, tots, rebem massa informació, massa, estem pits. Jo no entenc com la gent encara a les 11 o a les 12 de la nit està enviant-se correus electrònics, perquè aquesta gent deu tenir un do que jo no tinc, perquè he de ser gran, em faig gran, no ho soc gran, em vaig fent gran que necessito dormir, no? I hi ha gent que no dorm. És que el rigor de l'argumentació, i aquest és un problema que tenim els professors, no d'aquesta facultat en general, el rigor de l'argumentació que forma part de la nostra professió de professors ja no es dona en el dia a dia del carrer. Tots són eslògans, impactes, de colors o de paraules. I jo que vaig fer tota una evolució, que soc rotllista com es pot veure, Però jo que vaig fer tota una evolució per intentar sintetitzar i ser fet titulars de premsa, llançar titulars de premsa de 10 segons, 10 segons, home, jo sé que un titular de 10 segons no ho diu tot. És impossible. Manipulo. Manipulo. Per tant, dius, el tema, això que deies tu ara, no me'n recordo ben bé, el tema de l'elefant, la reacció, etcètera, vol dir que està molt qüestionat. No, és que els temps han canviat. Els temps han canviat. I poden més, diguem-ne, els missatges creuats, etcètera, etcètera, molt simplistes, molt simplistes, en el sentit positiu i en el sentit negatiu de la paraula. Jo no vull donar-li un sentit, hi ha algunes vegades, veus una televisió i t'envien un missatge, ja surt per la televisió i dius, va, jo diu aquest ximple, no, per entendre'ns, i l'altre diu, que, escolta, tu, aquest tio ha agafat l'idea, no? Aquests missatges simplistes, esclar, són els que destrossen a gent que no s'ha sabut adaptar, i costa, als nous temps. I estem en una velocitat enorme de canvi. Escolta, a veure, jo vaig passar de ser una mena de nen precoz, que es diu, perquè a 11 o 12 anys jo sabia escriure màquina, perquè a casa hi havia una màquina d'escriure, el meu pare que encara la conserva, amb paper carbó i paper d'aquells de ceba, que deia no sé què punyetes, no? I vaig passar, en pocs anys, a ser un inútil. Per què? Perquè tenia secretàries que m'ho escrivien a l'ordinador. I he tingut de fer un gran esforç per adaptar-me a l'ordinador. I quan el meu fill em vol derrotar, i ara vaig a derrotar el meu pare, m'està utilitzant noms i coses de l'ordinador o del Twitter o del telèfon, etcètera, etcètera, i jo ni pel nom sé res, i menys amb la cosa. Per tant, estem... I això en pocs anys. En pocs anys. Jo de vegades he fet una pregunta estúpida, estimat col·lega, a la classe. Ho solo fer cada any, parlo del que sigui i surt un moment en què dic, aixequeu el braç, sisplau, els que sabeu què és un telègram. Aquest any és i porto una pilota. Vull dir que, esclar, un telègram avui no té sentit. Els telègrames eren per anunciar les defuncions, s'ha mort fulano de tal, o el meu germà gran que va dir, em caso. Dius, a vostra madura, em caso. Perquè no hi havia el telèfon, a casa no hi havia telèfon. I, esclar, i això en quants anys? I si jo dic que l'eternitat és un instant, i que la nostra vida és menys que un instant, imagineu-se, això, què és això? Això era dir. Veig la sala de premsa de la Moncloa. Els periodistes, si veieu, van amb el seu ordinador i les seves coses, etc. Ja estan fent la crònica. Jo he vist periodistes de gran qualitat i de gran renom, paper i llapis, no bolis, llapis. Clar, és que anem a tanta velocitat que el que no s'adapta, perd. I l'elefant és una mostra de no adaptació. Dius, això posa en qüestionament tota la monarquia, etc etc. No m'atreveixo a treure d'un cas concret, diguem-ne, fer una exponencial i, per tant, dir, no ho sé. Que s'ha carregat tot el que ha fet aquest home matant un elefant, és a dir, el fet aquest, se l'ha carregat, sí, home, està amagat, i pel com ho s'ha de donar a operar perquè li hem fotut malament, o sigui, és que... Això sí. No sé com acabarà tot això de la monarquia, de la república, el que passa que dius, bueno, ara mateix, no? També t'he dit que això, dic, escolta, a veure, si jo tinc que votar ara i els meus candidats a la presidenta de la República són el Felipe i són el José María Aznar, per mi dos personatges destacats d'un costat i d'un altre, perdonem l'expressió, difícil me lo ponéis, perquè el que no serà serà un català. difícilment lo pareix. Que les, la monarquia anglesa per què s'aguanta? Bueno, perquè bueno, és històrica, perquè encara hi ha la Càmera dels Lords, i com es disfarcen de vermell i van de cacera, doncs la gent del poble encara ho admira. En aquí no els afusellaríem a tots, no? Potser jo el primer. Bueno, més preguntes.
Però el 15M, així seria també el que ve ara.
15M és els indignats? Els indignats, digue'm. El 15M he pogut comprovar, és a dir, el 15M per mi va ser un despertar, t'ho dic amb tota sinceritat, no? I em vaig indignar, amb els indignats. O sigui, va ser un despertar i em vaig indignar amb els indignats i em vaig indignar amb els governants, perquè jo no puc acceptar, o no podia acceptar, cosa d'en passat, l'ocupació d'una zona pública durant setmanes, en aquelles maneres, etcètera, 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 i per tant, no. El 15M repetit ha donat com a resultat menys de la meitat de la meitat de la meitat del que va ser el primer. Però, jo milito amb els emprenyats. És a dir, fixa't bé la meva evolució, Sorpresa, aquest són quatre cridaners, que dic jo, règim assembleari no anem enlloc, etcètera, 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 que foten les forces públiques, tothom criticant en el Felip Puig perquè els abateuen allà, no sé quantes coses, però escolti, que vinguin els grisos, que deien abans, no? Els hi ensenyaran de què va la pel·lícula. Què estic observant? És una cosa molt subjectiva, això, ja s'entén. Què estic observant des del 15N de veritat? 15M, perdona, de veritat. Que hi ha un gran emprenyament difús en la societat. Difús, vull dir-te, que està en potència i no sé de quina manera m'esclatarà. Tinc por que no m'esclati per la via que a mi em va indignar, és a dir, el del campament. Tinc por que m'esclati per la via que ha esclatat a Grècia o a Itàlia. Jo en sé. I tinc por que m'esclati des del punt de vista d'eleccions per la via que s'ha donat ara fa poc a Grècia, en el que ha hagut un partit nazista, que ho diu, o Holanda, que ja veurem què passarà. És a dir, aquesta classe mitjana que he dit que m'havia oblidat, i jo sempre em parlo d'això, que se m'està anant, és a dir, és com l'aigua que no aguanta les meves mans, m'està escorrent pels dits, són gent de certa edat i com que tenen més de 45 anys són uns inútils, perquè algú ha decidit que 45 anys és un avi, són joves, o sigui, jo amb tota sinceritat aquest any quan he vingut a una classe de la facultat, no sé si he vingut amb José María o no sé si he vingut amb algú altre, vaig venir molt arrecant-se i m'agrada una classe, vull dir, però arrecant-se per què? Perquè tornem i no sé què, no, perquè a més a més feia tercera dret, vaig fer quart, les matèries són diferents, i quan també va bé canviar de matèria, perquè si no ets repetitiu, te la saps de memòria i no avances, no? I no avances, no fas cap mena d'esforç de preparació de classe, no? Aquest és un esforç molt interessant des del punt de vista del professor, no? Des del punt de vista de l'alumne, esperem que també. Des del punt de vista del professor és molt interessant perquè et força estar al dia i està bé. No, és perquè tinc la, no diré la plena seguretat, m'agradaria equivocar-me del tot, del 100%, és que dels alumnes que tingues un sotimer, molt pocs tindran feina. Quan siguin llicenciats. De dret, si parlem, eh? I això a mi em desanima. A mi em desanima. Bueno, després, superat els primeres, les dues primeres o tres setmanes, dic, bueno, què hi farem? Ara no toca, diguem-ne, mal pensar, no? No toca donar urbanisme, tocar donar urbanisme, donar urbanisme, exposicions, les coses, doncs donem això, no? Però a mi m'afecta, és a dir, per tant, jo no milito amb els indignats, milito amb els emprenyats, és a dir, esclar, això de que no tinguis futur, això de que no tinguis futur, pot portar a qualsevol desgràcia, i sempre serà comprensible. És a dir, nosaltres hem vist gent que s'ha suïcidat a Grècia, i ho veiem per la tele, carai, tu. I més com que estem en aquesta societat de l'impacte, al cap de 3 minuts, perdona, ho veiem sopant, quedes amb la pollera o la forquilla parat i convida a posar una altra cosa i continuar sopant. Fixeu-vos, eh? El que dura el xoc, eh? No t'hores a sopar, dius, oi, em solidaritzo que no sóc tu, eh? No. Però s'han donat, eh? S'estan donant. Per tant, jo estic molt preocupat, eh? No amb el moviment dels indignats, que tindrà, si s'organitzen, tindrà les seves sortides electorals contra Grècia, perquè, a veure, Grècia també és el resultat d'un teva meva, eh? Familiar. Tu governes avui, jo governo demà, i tots dos volem el poble. Ben clar, eh? Ha sigut així, les dues famílies. Riques les dues, una es fa dir de dretes i l'altra es fa dir d'esquerres. Però han robat el que han pogut. I ara els hi han sortit uns altres pel mig que fan que sigui impossible el govern. I el que fa un jutge, pel que passava per allà, li farà vostè de president en funcions, es posin aquí, juri, tot amb els bisbes i tot això ortodoxes, i eleccions. Tornem-hi altra vegada. Clar. I mentre està en Europa diu, bueno, i vostè no ha de fer deures. I sap que ara estic, amb els bisbes estic aquí, estic jurant. Però vostè que durarà un meset i mig, no pas més. Bé, bueno, per aquí mig de moment, veurem què passa. No? No, és que està, com diuen els d'Olot, bastant cardat. Alguna cosa més o tanquem? A mi és un plaer. Ens hem anat de la transició al futur. Eh? Bé, bueno.
Moltes gràcies a